Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze, són vostès usuaris de les xarxes socials? No és que parlem avui de les xarxes socials estrictament, però sí que parlarem d'un model de negoci que està dins, no de les xarxes socials, però sí dins d'aquesta gran xarxa, d'aquest gran paraigües que es diu internet. I si convé, dins d'internet, dins d'aquest fenomen també de les xarxes socials, de les quals moltes empreses han trobat doncs una forma de donar-se a conèixer enmig d'un oceà d'interessos diferents, paral·lels o de persones que poden d'alguna forma relacionar-se entre elles a partir d'interessos comuns. Empresa 2.0 o gran oceà de les xarxes socials, això és el que ens proposa la DEC en aquest espai habitual de cada 15 dies. Saludem a la Susana. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Enmig de la crisi saludem avui a la Mireia Bertran d'Artrivity. Mireia, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I amb en Josep Maria Urquiza, redacció creativa. Josep Maria, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Bona.
Comencem per Artrivity. Quan va néixer, com veu néixer, per què i amb quina intenció?
Artrivity va néixer fa 5 anys, estem d'aniversari aquest any,
uh-huh.
I va néixer amb la idea de crear una...
Oh, i faig un parèntesi aquí,
sí.
Perquè estan les coses com estan, que les empreses celebren aniversaris cada 5, cada 10, cada allò, ja no és allò com cada 15, cada 25, no, és una victòria cada any que posa.
5 anys, avui en dia ja és moltíssim.
És moltíssim, és moltíssim, d'acord. Ens deies, Mireia...
Doncs la idea van crear una empresa de disseny global que volíem abarcar totes les diferents facetes del disseny i realitzem el que és multimèdia, disseny gràfic, interiorisme i producte.
D'acord.
El que permet fer projectes globals i coherents.
L'empresa va néixer amb quantes persones?
Van començar amb 2 persones i actualment en som 4.
D'acord. Per tant, durant aquests 5 anys, diguem-ne que aquell projecte inicial s'ha anat consolidant.
Exacte.
En línies generals, el més difícil d'aquests 5 anys...
El més difícil d'aquests 5 anys és el anar agafant confiança, que la gent vegi que treballis bé i et vagi agafant confiança mica a mica. Mm-hmm. I això és possible si ho fas bé, però és qüestió de temps.
D'acord. És a dir, de no voler un guany immediat.
Exacte. Anar treballant el dia a dia per aconseguir-ho.
És interessant aquest raonament perquè no has ficat la crisi aquí al mig, sinó que has ficat més com a dificultat això, de crear una veritable xarxa de confiança entre el client i vosaltres. Això és més important que el context econòmic, per dir-ho així, fidelitzar un client?
Context econòmic, evidentment, està
afecta.
Allà i afecta i és part de l'entorn, però si ens fixem només en que estem en crisi, tancaríem tots i marxaríem cap a casa, no?
Entesos.
Crec que és important l'esforç i anar fent dia a dia i tindre uns objectius clars i treballar cap a ells.
Vaja, que aquest és un missatge que segurament regala les orelles, en dies com aquests, però ve d'una proposta real i d'una feina que porta 5 anys. Secció creativa quan neix, Josep Maria?
Pues va néixer fa gairebé 3 anys, amb una proposta molt semblant, si no diria la mateixa de la companya. Vam voler d'alguna manera aglutinar tot el que veiem a la facultat quan estudiava disseny gràfic.
Sí.
A la assignatura concretament d'història de l'art, donava arquitectura, escultura, pintura, i jo pensava, per què un dissenyador només s'ha de fer o ha de tractar el tema pròpiament de gràfics i l'estudiat?
D'acord.
Per què no, si algun client alguna vegada em diu, escolta, m'agradaria fer el projecte d'interiorisme o també fa falta una web, ha de trucar a altres persones. Per què no donar-li un servei global, integral i general? Pues vaig trucar a una sèrie de gent,
sí,
arquitectes, informàtics, i vam, diguéssim, parir aquest projecte global.
D'acord, perquè vas tenir una bona resposta. en el sentit de, com que a vegades moltes professions especialment tècniques són molt tancades en concepte, quan un li planteja un arquitecte o li planteja una persona d'una altra especialitat, diguem-ne, molt diferent, digui, escolta, em pots col·laborar, vens, t'hi adius, costa una mica d'explicar aquesta intenció inicial, hi ha persones receptives, la gent entén que tal i com estan les coses, millor fer-ne més i millor obrir-se una miqueta de mires que no quedar-se tancat en una forma de pensar?
Òbviament, la manera de pensar dels individus és molt important aquí. Vaig buscar persones amb la ment oberta en aquest sentit, que penso que si et dediques a la creativitat és obvio que has de tenir aquesta mentalitat. I res més, buscant gent amb ganes de treballar amb la ment oberta, i per sort o desgràcia el disseny és una mica al principi vendre fum, perquè no tens un producte físic que ofereix sinó unes idees i després te les han de comprar. Mm-hmm. Entra aquí molt de ple el factor de ser també un bon comercial.
D'acord.
A part de dissenyador.
Assenteix la Mireia en això també, és a dir, vendre, esclar, fum, potser fum quedaria encara massa contundent fins i tot, no? Però és clar, vendre un intangible.
Això.
I que algú veritablement confiï en aquell senyor que li està venent un intangible i del qual n'espera un resultat, allò, sobre el paper, que pugui veure i pugui dir m'agrada, no m'agrada, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Això no ha canviat. Vull dir, els dissenyadors de fa 20 anys o de fa 30 també, en el fons, estaven venent una idea, un concepte, i el client estava esperant a veure què passava. Això sí que no ha canviat. Però què ha canviat, doncs, perquè dues empreses dins la mateixa comarca... Esclar, vosaltres esteu, què, en competència?
Podríem dir que sí que estem en competència, sí. Però crec que ha canviat molt la mentalitat. Abans la gent tenia la seva empresa, volia ocultar la informació, tot molt tancat per ell. Avui en dia ens obrim més, compartim informació, inclús en el nivell disseny, pues, en determinats foros, sí. Pues, pots trobar com fer un determinat efecte pel Photoshop, que estàs buscant que vols fer i no saps ben bé com fer-ho. Pues, pots buscar per internet i algú et dirà, pues, mira, doncs jo ho he fet així. I pots treure informació d'allà.
Vols dir, no estan gelosa la gent ara?
I per altra banda, el fet d'establir xarxes entre empreses, el que es coneix avui en dia com el networking,
sí,
que està molt de moda, doncs realment és efectiu, i el que es fa és no voler poder fer-ho tot tu, perquè no pots ser un especialista en tot, sinó col·laborar entre empreses, i quan necessito un arquitecte, doncs tens un arquitecte de confiança que heu treballat més d'una vegada i ja saps que et respon, que et farà quedar bé, i és un intercanvi mutu. Abans es treballava moltíssim en comissions, avui en dia molta gent vol deixar de banda les comissions per intercanviar feina. Avui et dono feina jo, demà me'n donaràs tu.
D'acord.
Llavors crec que això és un pas que s'ha donat, un canvi en la forma de treballar, que fa uns anys no ho trobàvem.
I és una forma més o menys també de garantir la viabilitat del projecte com a empresa. Abans que tenir una plantilla gran, és millor una plantilla petita amb gent que col·labora en moments especials, avui amb tu, demà amb l'altre i a l'inrevés.
Sí, sí, de fet ho practico així. No tinc, diguéssim, empleats en plantilla, sinó surten els projectes i així surten les col·laboracions.
O sigui, vas en solitari, això és bé.
Soc autònom.
Ets autònom.
I, jo què sé, vam fer una joieria al centre de Vilanova,
sí.
Vam fer els mobles, el projecte arquitectònic, l'interiorisme, la imatge corporativa, la papereria, tot. Va faltar la web i va ser, pues, va sortir això, pues, vaig trucar a l'arquitecte, va fer la seva part, òbviament,
sí, de
directament dins de conversacions amb el client, mm-hmm, sempre en comú, i així va sortir. Després va sortir no sé quantos, però ja l'arquitecte no feia falta.
D'acord. Més d'un de qui ens escolti deu pensar, un autònom. Quan un diu soc autònom, ara ha de defensar moltes coses o no, tal i com estan les coses.
Sí, sí, sí. Des de que els bancs demanes una hipoteca i et diuen, pues tu, com ets autònom, et dono el 70. Si fos assalariat, et donaré el 80, per exemple.
Per exemple. És una posició difícil, aquesta, ara?
De fet, m'han recomanat que quan pugui faci una SL, també per respondre, no amb els meus béns,
d'acord,
sinó, per exemple, amb...
Per no estar tan sense xarxa, per dir-ho així, no?
Sí.
Sí.
No està amb el cul en l'aire.
D'acord. Però suposo que com a autònom també defensarà aquella llibertat individual encara que bé.
Sí, el fet de ser jove i trobar-me sempre amb la dificultat d'haver d'estudiar i de treballar i amb aquest neguit de poder arribar a pagar aquesta quota a la universitat, és com que encara ho visc i he assumit aquest risc i continuo amb aquesta lleugeresa de despreocupament, potser forçat, no ho sé, però encara... No sé, he après a conviure
amb això, vols dir? Davant d'aquells que et poden dir, però què fas? Encara no has buscat una cosa més estable i que d'allò, però què fas? Què fas? Mireia, més o menys així també. Ho dic per si quan les empreses neixen amb aquesta convicció, la convicció fonamenta o diguem-ne aguanta totes aquelles altres preocupacions que un pot tenir, no?
Quan montes una empresa, doncs saps que a final de mes no saps el que n'hi haurà, no saps en quins diners comptes i vius sempre amb cert neguit, inseguretat de ben bé què passarà el mes que ve, però has d'aprendre a conviure amb això, si no, no muntis empresa.
Com s'hi aprèn?
Amb els anys esperem que no sigui aquest patiment.
Com s'hi aprèn, Mireia?
Jo crec que va a persones.
I si
persones,
va a caràcters, en el fons, eh? Sí? Josep Maria, sí, va a caràcters. Totalment d'acord.
No tothom està preparat emocionalment, crec, en part, per tindre una empresa.
Per viure
empresa,
amb aquesta incertesa moltes vegades de com estan les coses.
Sí, sí.
És sortir a la selva urbana cada dia a buscar-te el pa i a lluitar.
D'acord. I quan un es posa en contacte amb altres, qui acaba manant aquí? Josep Maria, quan et proposen un encàrrec, i un encàrrec que afecta a més d'una persona i, per tant, que posa sobre la taula més d'un criteri, suposo que també des del punt de vista de procés creatiu i de negociador entre creatius i persones que tenen idees al cap, deu ser prou interessant això també.
Sí, sí, és una posada en comú d'idees. Jo personalment abogo perquè quan ja crido aquestes persones hi confio plenament, llavors no sóc gaire egocentrista, tot i que els artistes, diguéssim, tècnics, penso que tenim part d'un ego important, però penso que has de deixar llibertat creativa, en aquest cas si sóc el management del projecte, pues deixar l'arquitecte fer, l'informàtic fer, i sempre posant les idees en comú, però mai posant una dictadura ni el fascisme com a mètode.
Ha funcionat fins ara això?
Sí, sí.
Sí.
Continuem tenint clients i projectes i creixent i estem molt contents.
D'acord.
En el nostre cas, no, l'empresa no és una sola persona, són quatre persones, llavors n'hi ha una persona especialitzada en cada àrea principal.
D'acord.
Llavors, en cada projecte sempre destaca amb importància una àrea, llavors aquesta persona és la que coordinarà la resta. I per coses molt concretes sí que hem de recórrer en determinats moments a externs, però és en casos més puntuals.
D'acord.
Es respecta, evidentment, al tècnic de cada especialitat, perquè és qui dominarà més el tema, però qui coordina i procura que hi hagi una coherència entre tots els participants, doncs és la persona de la disciplina principal.
D'acord, una pregunta obligada. Costa trobar gent?
Costa trobar gent preparada i que s'impliqui en el projecte.
Sí?
I a part d'això, que tinguin aquesta coseta especial per donar-li aquest toc màgic als projectes. Hi ha molts arquitectes, hi ha molts fotògrafs, hi ha molts creatius, però gent que tingui una sensibilitat i un savoir-faire màgic, hi ha molt pocs.
Clar, qui ens escolti tornarà a trobar una paradoxa. Amb el mercat laboral tal i com està, resulta que aquí tenim una persona que es diu no, costa trobar gent, i una altra que ens diu sí, a part de costar, costa trobar gent que tingui aquell puntet d'intangible també, que no es pot mesurar, però que suposo que vosaltres, com d'altres, sap veure amb les persones quan s'hi acosten.
Per sort, per desgràcia, el disseny es pot ensenyar una part, la més tècnica, però hi ha una part que no es pot ensenyar.
D'acord.
I és la part creativa, que la tens o no la tens. Llavors hi ha gent que ha estudiat disseny, però no és el seu. No,
es senteix
no
també, tots dos esteu absolutament d'acord en això, en que hi ha una part... Que bé, que no s'ensenya a les escoles...
No, és impossible.
És impossible.
És inherent, és part de l'ànima d'aquesta persona i neix amb aquesta potència o no.
D'acord. Amb aquest potencial, amb aquesta capacitat o no.
Hi ha persones que han estudiat disseny i mai seran bons dissenyadors, i persones que no han estudiat disseny, però de forma autodidacta poden arribar a ser bons dissenyadors.
D'acord. Millor trobar un treballador amb voluntat que un treballador amb coneixements? I em refereixo si millor trobar una persona amb empatia amb l'empresa que una persona que pugui demostrar capacitats però que no acabi de trobar l'empatia amb l'empresa.
Les dues coses són importants, són però important. Crec que quasi la primera... no hi ha més valor a l'empatia que en els coneixements. Els coneixements es poden adquirir. Si tu veus que aquella persona t'agrada però va fluixa en un tema concret, doncs li pots facilitar formació. Però si ja no n'hi ha empatia, això ja no ho arreglem.
D'acord. Per aquí també, Josep Maria?
Sí, sí, concretament podria posar un exemple molt clar. Diguéssim que lluitant hem entrat en un camp que però no és pròpiament del disseny, però que li hem donat aquesta sortida, que és el tema dels reportatges nupcials. I tu diràs, què?
No, no.
Doncs Acció Creativa ha fet un producte nou que es diu Designobodes, designobodes.com,
sí.
On diguéssim que maquetem els àlbums i tirem la fotografia d'una manera més publicitària i creativa que no, com s'ha vist fins ara, qualsevol estudi ha fet. No som ni estudi fotogràfic, només tenim aquest producte concret, potser per les parelles que volen quelcom més creatiu...
Perdó, i nosaltres que ens pensàvem que estava de baix això dels reportatges de casaments? O que era, diguem-ne, una especialitat molt, molt, molt ja, com dirien els castellans, trillada, en el sentit de que bé, no hi havia estudi fotogràfic o no hi havia persona que no tingués una càmera que digués, vinga, reportatges de casaments i àlbums, i etcètera, etcètera. S'està reconvertint això, doncs, d'alguna manera?
Mentre estudiava vaig col·laborar amb fotògrafs i em vaig donar compte que hi havia potser un buit al mercat, que era la fotografia potser més d'autor,
sí,
i les composicions realment calibrades perquè un fotògraf és fotògraf,
sí,
però sap composar en un espai en blanc.
Sí.
I els àlbums avui en dia són espais en blancs on hi ha fotos, no enganxades, sinó posades a través del Photoshop. S'ha obert un nou camí, una història, i vam veure que aquí hi havia un buit al mercat.
És a dir, que va més enllà de l'estricta fotografia de família davant la porta de l'església i de l'arròs i totes aquelles coses, sinó a buscar un altre sentit o un altre esperit a les fotografies de casament.
I tornant al tema que estàvem deixant, sí, doncs, col·laboro amb un noi que mai a la vida va estudiar fotografia, però és capaç d'emocionar-te amb cada foto que tira. De fet, treballa amb mi i treballa amb Sony Warner Music fent fotos per artistes del món de la música. Vull dir que no hi confio jo solament, sinó gent molt més important que jo està darrere d'aquest noi. I és això, és, veus gent que no ha estudiat mai a la vida i tenen una màgia, i d'altres que et porten el currículum i, madre meva, el que s'han gastat en estudiar.
Aquí hi ha un punt de risc, però... Perquè, esclar, diguem-ne que obertament en Josep Maria pot dir en veu alta que bé, que una persona aficionada o que sigui, o que li agrada, encara que no hagi anat a cap escola, pot acabar formant part d'una empresa si té potencialitat.
Quan busques un treballador, el títol, jo no li he demanat mai, el que li demano és que em porti un book, uns treballs, i el que valora és la qualitat dels seus treballs.
Així?
No tant el que ha estudiat. Sí. Jo no ni el demano, el títol. Igual m'han dit que han estudiat disseny i no l'ha estudiat, no ho sé. No ho he comprovat. Per mi no és l'important.
I t'ha funcionat, Mireia, ha funcionat. I t'ha funcionat, Josep Maria, esteu molt contents.
Està molt bé veure el currículum, però està millor encara parlar amb aquesta persona, veure la que fa i per què ho fa, i com ho sent i com ho viu.
Perquè no hi hagi cap pare ni cap mare que s'espanti una mica. Suposo que tots dos direu, però, que és important estudiar i formar-se.
Sí, sempre, perquè s'ha de créixer com a persona i com a individu, i els estudis et dona una part molt important. Molt important.
Però voleu dir que hi ha alguna cosa que els estudis no poden arribar a donar?
Exacte.
Sobretot en el tema artístic.
En el tema artístic, d'acord. Quan s'arriba o quin paper té internet, xarxes socials, etcètera, etcètera, dins una professió com la vostra? I si de bon començament, ja quan plantejàveu l'empresa, això era un punt molt important o no, o ho ha estat sent al llarg dels anys? Mireia.
Internet, en el nostre cas, està sempre al costat de l'empresa. De fet, ho fèiem serveis de multimèdia, amb el que tot el tema d'elaboració de pàgines web, el que és màrqueting online, hem estat allà. I últimament doncs està incorporant tot el que és el... Bueno, últimament no, ja fa uns anys, el tema del web 2.0, en el que l'usuari deixa de ser un mer observador, que és el que havia estat fins ara, que teníem pàgines web doncs, estàtiques que feia el professional i la gent la podia consultar i ja està, a ser partícip. Avui en dia ja no et demanen una pàgina web que hi hagi la informació i ja està, sinó que volen és poder-la actualitzar, poder posar coses que els usuaris puguin donar la seva opinió, que puguin intervindre. Els usuaris volen posar continguts a dintre d'internet.
I també el client demana que cada vegada aquesta pàgina que us pot encarregar sigui més administrable pel propi client, que ell pugui tenir una certa independència a l'hora de poder muntar i desmuntar alguns continguts de la pàgina.
Avui no pots fer una pàgina web i deixar-la ja penjada, oblidar-te'n i tinc una web, ja he complert, ja estic a internet. No. Avui en dia l'has d'anar actualitzant, has de posar-la al dia, posar notícies, si has tret un producte nou, has de posar producte nou, tota aquesta actualització farà que vingui gent a la teva pàgina, consultin i sigui realment una eina útil. Perquè si tens estàtica no et servirà de res. Això fa que molta gent no vulgui dependre de tu, que és el lògic i normal i el més bo i saludable, sinó que vulgui administrar-la ells mateixos i poder tindre accessos controlats per poder realitzar les modificacions.
És a dir, que el client confiï en vosaltres, òbviament, en el disseny inicial, en tot el que són les consideracions inicials de la pàgina, però que després hi hagi aquella llibertat per part del client de poder desenvolupar-se i, òbviament, si ha de fer qualsevol consulta que la pugui fer, però que ell mateix llavors s'espavili amb la seva pàgina.
Que la vagi treballant.
En el cas vostre, Josep Maria.
I a part d'això que ha dit la companya, que és molt important, avui en dia, com molt ben ha dit ella, només tenir una web no és complet, sinó t'has de donar compte que hi ha milions de webs que fan el mateix que tu, que ensenyen el mateix que tu, que parlen del mateix que tu. Què toca fer? Posicionar aquesta web a Google. Llavors, pues, ens hem trobat que hem de donar aquest servei també. Disseny, gestió de la web, ja sigui que el client t'ho demana o et demana directament, dona'm les claus que la vull administrar jo. Però el que ens trobem que la gent ens demana molt i és un producte que també té molta sortida és el posicionament a Google. És que la teva web sigui visible i arribi a les pantalles de les persones que busquen informació relativa al teu producte, al teu servei, a la teva empresa.
Hi ha formes de fer-ho, això, evidentment.
Hi ha formes i formes de fer-ho. Nosaltres, concretament, pues, treballem amb una persona que té un títol i un software concretament dissenyat per Google per aquesta tasca.
D'acord. El client sap què vol quan es tracta d'una pàgina web?
En molts casos no sap el que vol, va bastant perdut.
El client sap el que no vol en una pàgina web?
Més que el que no vol, el que et diu, he vist que la competència han fet i a mi m'agradaria.
Sí, per aquí també. També.
Sí, sí.
He vist allò i m'agradaria que...
Sí. Ensenyen les webs de la competència i diuen vull alguna cosa així.
Però no té massa clar què és.
Que no sé si és un bon punt de partida o no.
Bueno.
Ho dic en el sentit que millor que el client tingui alguna referència. Però no partir, que no que digui, feu vosaltres mateixos, i suposo que per dos creatius que els hi diguin vosaltres mateixos deu ser això una bomba de rellotgeria en potència, perquè esclar, o vosaltres mateixos... Després es deu convertir en... no era pas això, que tal, no?
El que molts cops ha vist que la competència... Però després tu li has de dir... Sí, però igual això no és el que et convé més, et convindria més que realitzessis aquesta altra acció. Llavors l'has de guiar i és interessant que el client es deixi assessorar. Que en moltes ocasions doncs és reticent i li costa que... Vols dir que això que m'estàs dient...
I funcionarà?
No funcionarà, després fan i contents de... Ostres, que bé que ha anat...
O sigui, a partir d'aquí, no sé si dues mitges conclusions. Una, és difícil trobar un client que tingui molt clar què vol a la seva pàgina web. Sí. I segona, també és difícil trobar un client que es deixi assessorar absolutament i que tingui allò plena confiança inicial en el criteri vostre a l'hora de... Sí?
També quan d'alguna manera les reunions prèvies demostres unes taules i...
Aleshores ja se serenen les coses.
També primer et truquen i no saben ben bé qui potser ets perquè et truquen per referències i han vist coses teves, però amb tu no han parlat.
Tornem a estar amb allò de la referència, eh? M'han dit que...
Referències...
El que feu, no sé què, funcionen.
Funcionen i molt. I fins ara les referències eren al boca a boca, però ara tenim referències a internet també.
D'acord, ara ens hi posarem.
I comences a tindre la gent una eina per comunicar-se i mm-hmm. dir, doncs, a I mi per... aquest servei o aquest
m'ha
producte
funcionat,
m'ha funcionat,
o no m'ha funcionat,
no m'ha funcionat. Mm-hmm. I llavors has d'anar una mica en compte amb el...
Que això és una arma de doble tall, no?
Què diuen de tu a internet?
Sí, sí. Pot funcionar, poden dir un desastre, pot encara que no tinguin raonaments per expressar-ho, no? En algun moment de la vostra trajectòria heu pensat que els preus han de ser competitius, són un criteri molt important pels clients? Sí, no? A l'hora de muntar una empresa...
És un punt molt important a treballar, els preus, per poder vendre. Has de ser coherent amb el que ofereixes en quant al preu que estàs cobrant i valorar també el que està cobrant la competència per poder estar dins del mercat.
Fins a quin punt?
Fins al punt de...
Tornem a moure'ns moltes vegades en la qüestió de l'intangible. Jo us encarrego un web i em doneu un web i jo pago per un web. Molt bé. Jo t'encarrego una fotografia i aquella fotografia la fa una persona que és aficionada a la fotografia i que tu creus que té un valor, però me l'has d'intentar vendre a mi perquè jo pugui dir sí, estic pagant per una foto que veritablement té un valor encara que jo no sàpiga ni si aquell senyor ha anat a escola o no. Suposo que això és difícil també, en un moment en què la tecnologia ha permès que es democratitzi tant moltes de les feines que a vegades vosaltres gestioneu i que per tant no sé si les valorem tal com caldria.
Amb el tema web, sobretot, ens trobem que pots trobar webs per 200 euros, i llavors tu presentes un pressupost i et diuen, però com és que el teu val això si jo puc trobar una web per 200 euros? I d'euros a quatre pessetes no n'hi ha. Hi ha webs doncs, que es realitzen en plantilles, i els trobaràs al veí que tindrà una web igual que la teva. Una altra feina important, com ha comentat el company, és el tema del posicionament. Si una web no està ben feta des d'un principi, doncs no es posicionarà correctament al que és Google, perquè es poden fer accions per millorar el posicionament, mm-hmm. però el fet de que la web estigui ben feta d'inici ja és un fet que et posicionarà per
d'acord,
si sol.
D'acord.
Doncs una web de 200 euros, tots aquests temes no els ha treballat, llavors difícilment, si tindràs una web, però difícilment et trobaran mai a Google. Mm-hmm. Llavors, tota aquesta feina doncs, són unes hores i s'han de reflexar, evidentment, en el preu.
D'acord. Prometeu que, encara que coincidiu, no heu col·laborat mai com a empresa?
Mai, de moment, però mai es pot dir que no
col·laborem
en un futur.
Mai. O sigui que no funciona allò. Escolta, més que el fill de l'amic meu li ha fet un web que tal, que no sé què.
Clar, hem de veure com està feta aquesta web i una vegada li expliques al client, ho entén, perquè els clients també no són tontos. I entenen això i ja entrem ja després a conversacions més sèries.
D'acord.
Una vegada li reflexiones, li demostres i li raones, el client comprèn i després pues, entrem ja possiblement a treballar més seriosament.
D'acord.
Et venen amb aquestes, mm-hmm. però explicant tothom s'entén.
D'acord. Això des del punt de vista de l'oferta, com a empresa, ens deien Josep Maria que fins i tot havia virtualitzat la seu de l'empresa i ja no és una seu física. Uh-huh. Això quins avantatges té? Els avantatges segurament són més fàcils de veure així d'entrar des del punt de vista de costos, molt probablement, però des del punt de vista del client en si, li comentàvem amb la Mireia, bé, això de no tenir una seu física, no sé si a vegades ha de justificar-se molt.
Doncs vam començar amb un despatx molt petit al centre de Vilanova, 16 metres quadrats.
Molt petit, efectivament.
Molt modern i molt xulo, però molt petit. I com que anàvem creixent, de mica en mica, doncs vam trobar un dia que allò era insostenible perquè no cabíem. Vam intentar buscar altres locals aprofitant els preus baixos de la crisi, que també anaven baixant i continuen baixant,
sí.
El tema de arrendaments. I a la vegada ens adonàvem que el posicionar la nostra web o el tenir referents a internet o al boca a boca, doncs ens anava portant més clients, sense tenir local.
D'acord.
Fèiem les quedades a una cafeteria o a casa de
qualsevol de vosaltres.
Sí, sí. I com que amb l'excusa de que som joves, creatius, tal i qual, doncs, com que casava molt bé, no?
D'acord.
Així, aquesta gent, doncs, són artistes. Per mm-hmm. això quedem a fer un projecte doncs, a la cafeteria tal. I la gent, doncs, els hi sembla una mica estrany, però
sí, perquè d'entrada són així una mica allò de dir... Sí, sí.
Sí, però amb, perdó, amb el portàtil i tot això, pues, tirava un. I la gent s'ho prenia com una cosa simpàtica. I això va anar a més clients sense local. Pues, aquest any vam dir, deixem de mirar...
O sigui que al final veu acabar pensant en la obligatorietat, necessitat de tenir local o no per desenvolupar la vostra feina.
Clar, llavors vam invertir pues, certs diners en posicionar les nostres webs a Google perquè la gent ens trobés, ens truqués i ja féssim la quedada a casa seva, a l'empresa, al local tal, a la cafeteria Pasqual, i sense haver de tenir un local físic.
Algú s'ho ha preguntat mai?
Sí, i li explico així, tal qual.
D'acord, tal qual. És a dir, on sou, quin carrer esteu, no sé quin pis, tal.
La transparència per a les relacions personals i professionals és... Que és super, super important.
D'acord, d'acord. Mireia?
El tema de local, hi ha gent que encara li sobta que no n'hi hagi, molta gent li dona seguretat el fet de tindre de lloc físic, on poder anar, però ens diuen, i si no desapareixeran, així que dona sensació d'inestabilitat, yeah, no? Yeah,
yeah. Si alguna cosa va malament, on vaig a trucar.
On vaig a trucar, no? Però cada cop es va trencant més aquesta idea. Nosaltres, per exemple, ara hem tret una nova marca, que és Slow, que oferim interiorisme a través d'internet. Fins ara oferia aquests serveis a través d'internet, doncs...
Era impensable. No?
I ens està funcionant. La gent envia els planells a través d'internet, unes imatges de casa seva, i li envies el projecte a través d'internet i no ens hem, ni veiem les cares. Ho fem tot via online. És un exemple de on va canviant. Evidentment, troba gent que això l'espanta i no s'atreverà a fer aquest pas.
D'acord.
I que vol vindre a veure on són i aquí quin local tenen.
Però creieu que això és una tendència que anirà augmentant en el futur?
Sí, sí, sí.
A partir del local estirem del fil. Què és la burocràcia en una empresa? Què és tota aquesta, diguem-ne, tota aquesta feinada administrativa que cal fer moltes vegades? Legislació, etcètera, etcètera. I si això veritablement arriba un moment que ofega molt... Que és millor que ho gestioni algú que no sigui especialment, diguem-ne, el creatiu o la persona de l'empresa. Com ho heu muntat, això?
Crec que l'empresari ja té prou feina en promocionar els seus productes, els seus serveis. I és
com per haver
que...
de ficar-se al damunt?
Exacte. És el que s'ha de dedicar. A dedicar-se a gestionar tot el que... a promocionar els seus productes o serveis. I el tema de gestió, doncs, externalitzar-lo amb un gestor... Seran professionals que ho podran portar millor que tu, ho faran menys temps que tu, i tot i que els hagis de pagar X diners, en el fons, amb el temps que t'estalvies, et surt a compte.
Ho teníeu clar des del principi, Mireia?
Sí, nosaltres sí. Des del principi...
Externalitzar tot el que és el gruix administratiu, IVAs i totes aquestes històries. Josep Maria?
Totalment d'acord. I així va començar a ser i seguirà sent així.
Perquè suposo, entre altres coses, que els números no venen gens de gust de gestionar, eh?
A part... El col·legi ja la plàstica molt bé i les matemàtiques molt malament.
D'acord, però vinga, estirem una miqueta més del fil. Heu trobat impagats? La crisi us està d'alguna manera, diguem-ne, picant en aquest aspecte?
Nosaltres, per sort, no hem trobat impagats. El que ens hem trobat és demores
en els
plaços de pagaments. Això sí que és cert que la gent doncs, et demana, o directament no et demana, es retrasen els pagaments.
D'acord.
Que clar, t'afecten si les previsions de tesoreria i t'has d'espavilar una mica com puguis.
D'acord, però impagats no.
Però impagats, no. De moment no ens hem trobat.
D'acord, això demostra també, suposo, una certa fidelització del client, no?
Sí.
Un cert compromís, allò de dir, en el mateix cas, Josep Maria?
Igualment que la companya, demores d'un any potser, però amb la voluntat de pagar.
D'acord.
Pues penso que la gent no té diners o qui no té diners té voluntat, per lo menys. De fet, tinc clients que acaben sent amics. Jo, Maria, pues, tinc problemes, no sé quantos, i vull pagar, però... I no hi ha perquè a mi em deguin diners, sinó deuen diners a altres persones i en conversacions així privades. Escolta, pues, fa falta pagar això, però jo ho pagaré i he parlat amb la persona i
dono algun parèntesi.
I una mica tots...
És bo que el client acabi sent amic? En alguns casos?
És bo per al tema confiança, però té que haver-hi certs límits, perquè quan és molt amic pot ser dolent per en dues parts. Una perquè...
Determinades situacions poden provocar un desgast, vols dir?
Exacte, pots perdre certa credibilitat com a professional si hi ha massa amistat, jo crec, que se't valori menys. I per altra banda, de cara a tu, doncs, pel tema de pagaments i aquest tema, doncs sempre et demanen, ja t'ho pagaré, ja no sé què, és més informal tot.
D'acord, passa per això, això?
Doncs jo personalment, no sé si el dia demà m'anirà malament, però jo intento trencar aquesta barrera de la professionalitat recta i freda i entrar tot el que pugui en la relació personal.
Anava a dir, per fi hem trobat un punt de divergència.
Sí, per fi.
Això, no? I ho pregunto per si moltes vegades m'ho diuen, però Josep Maria, Sant Baró, que no ho veus que la gent... No, a vegades no pensa, t'aixecaran la camisa en un moment donat, no sé què, no li diuen amb un... Bueno, que no tothom té tanta bona voluntat ni... Pregunto,
sí,
eh?
Sí, sí.
Per si a vegades és allò que un pensa, dius, a veure si en algun moment aquí algú m'aixecarà la camisa.
Ho han dit i alguna vegada pues, potser m'he trobat...
en alguna situació, diguem-ne, que s'acosta això.
Però també penso que estic jugant amb un punt fort, que és que la gent pues, entri realment amb el teu client, tingui una confiança real, perquè ja comença a ser el teu amic, i quan un té amics, pues, té un tresor, no?, que diuen. I jo jugo per aquí, no?
I de moment ha funcionat.
De moment funciona.
Ha funcionat. Tant un model com l'altre. Esteu a Facebook?
Sí.
Sí. Per què hi esteu?
Estic
I si s'hi ha d'estar?
Sí. Jo estic a Facebook i a Xing. A Xing té un àmbit més professional i Facebook doncs, més lúdic, tot i que, per exemple, a Slow hem creat una pàgina a Facebook perquè cada cop va agafant un caràcter més empresarial també. Facebook barreja, es trenquen les barreres entre el que és estrictament professional i el que és més lúdic.
Vaja, que estrem amb allò de l'amistat i de nou l'empresa com a empresa.
Sí, cada cop es va barrejant més perquè el que dèiem una mica, el boca a boca, no? El boca a boca es produeix entre l'àmbit personal però va relacionat amb el que és empresa.
D'acord. N'estàveu fins un punt recelosos o no? Pensàvem, vinga, va, fiquem-nos-hi. O es veu també amb un cert, a vegades, allò de dir, a veure què passarà aquí.
Recel no, és no. Una cosa que és molt interessant, que té molt futur, el que també és perillós i hem de ser conscients de quina informació donem, quina no, i a qui donem accés o no a determinada informació personal.
D'acord.
De ser conscients de quina eina tenim a les mans.
Josep Maria.
Doncs el Facebook el veia fa un cert temps a ma germana allà perdent el temps, diguéssim. No m'interessava fins que li vaig trobar aquest punt comercial i ja m'hi vaig ficar de cap perquè és una eina que et permet comunicar-te amb gent potser que està llunyana, que no coneixia, que són amics d'amics, que et retrobes després d'haver-li fet un projecte i te'l retrobes a Facebook i d'alguna manera tens allà fresc aquesta relació. I avui en dia jo i la companya i moltes empreses ho utilitzem com a eina de relació professional perquè té molta potència.
D'acord. És recomanable que qualsevol client que vulgui plantejar un web pensi en Facebook o no sempre?
De fet, hem de mirar moltes webs que tenen sempre un apartat de vinculació a Facebook, a Twitter...
Sí, qui dic Facebook, dic qualsevol d'aquestes, és bo?
Home, la tendència és aquesta.
La tendència és aquesta.
I no de petits empresaris, sinó de qualsevol gran empresa també té en compte això, o sigui que...
Ho dic per si, a partir d'aquesta mateixa, diguem-ne, concepció que tenies abans, l'empresa pot pensar, escolta, és que això és poc seriós, això de Facebook, no sé què, tal, i com molt li puc dir, no, encara que a vostè li sembli que això és poc seriós.
És que li pots donar a l'ús que tu vegis convenient, aquesta eina és molt versàtil i cadascú li pot donar la forma que vulgui.
Des del meu punt de vista és una eina interessant, però el que és molt important és mantenir-la actualitzada, perquè si tu obres...
Tornem a estar en el mateix.
Exacte. Si tu obres el teu perfil a Facebook de la teva empresa, Facebook per dir un exemple, que és dels més habituals avui en dia, i el deixes, l'obres i ja està, ja s'ha quedat, pot donar una imatge inclús contrària, dolenta, perquè mira, aquesta empresa no es mou, no s'actualitza, no fan coses, no... Si tinc una notícia penjada de fa 3 anys, què fa? Ja no existeixen, fa 3 anys que no fan res. Si no s'actualitza i estàs allà i és una feina que la pot fer la mateixa empresa o la pot externalitzar, hi ha empreses que ens dediquem a mantindre perfils, de Facebook o de xarxes socials. Doncs si no hi ha una feina al darrere, pot arribar a ser perjudicial, perquè pot donar una imatge d'estàtic.
Si un no pot mantenir-ho, que no ho tingui.
Exacte.
Vindria a ser aquest el millor. 10 i 53 minuts. Quin és el producte més sol·licitat? A casa vostra i a casa vostra.
Nosaltres és que tenim tanta... El tocar moltes disciplines, molta diversitat. No podria dir un producte concret. Últimament el que s'estan fent molt tot és el tema de botigues virtuals, que cada cop gent...
També cada cop més?
Sí, cada cop va més. La gent es fa atrevint, tenim un distribuïdor de fustes, doncs ara està muntant una botiga virtual, per exemple. Un tema que fins ara doncs, sí, era més de tu a tu. Doncs,
no? I més doncs, per allò de tocar la fusta.
Exacte,
no?
Veure... està venint a països estrangers mitjançant la botiga virtual i estan contentíssims de com els està funcionant tot.
D'acord. En el que esteu, Josep Maria?
Pues, potser el tema de la web, de posicionar la web i bueno, el tema de publicitat en paper, anunci revista, flyer...
Encara.
Sí, sí, això encara...
Ho dic perquè quin paper té el paper, ara?
El paper encara és important, però la premsa escrita, que és on es publicitava, sí, doncs està cada cop tenint més dificultats i es plantegen en moltes ocasions, doncs...
Imagineu-vos que jo soc client, paper, internet...
Depèn del públic a qui et dirigeixis.
Públic jove, internet? Públic més gran, paper?
Depèn, no sé.
Depèn.
En majoria de casos sí, però depèn. No sé,
en la majoria de casos sí, però depèn.
S'ha de perfilar molt bé el target per arribar al punt.
Xifra imaginària. Si jo tinc 100 euros, millor que me'n gasti, què? 70 en internet i 30 en paper?
El mateix.
El mateix.
Dependrà del producte i del client final.
D'acord.
S'ha d'estudiar el més ajustat possible al projecte per poder acertar i arribar...
D'acord. No es pot dir obertament que el paper vagi de baixa, o sí?
Jo penso que sí, eh?
Sí?
Perquè, mira, concretament, fa un mes vaig fer un flyer pel Sweet Pachá, aquí a Sitges,
sí,
i aquest mes me l'han demanat que faci un e-flyer per mailing, per estalviar paper.
Els costos es redueixen.
I a vegades no penseu, esclar, com a dissenyadors i com a persones que heu estudiat, esclar, entre un flyer que el mires, el tornes a mirar, no sé què, i un e-flyer que flaf, apareix allà a la pantalla i després hi ha un altre missatge al damunt que ja l'ha fet desaparèixer.
Però qui va dirigir aquest flyer?
D'acord.
Són gent que estan a internet no sé quantes hores al dia i té tant valor per ells aquest email com un paper.
Teniu a vegades la sensació que la feina es consumeix? Allò que ha portat unes certes hores de creació... un moment ja està.
Clar, i d'aquí retornem al principi, d'aquesta intangible i aquest vendre fum i aquest poc valor de si això fa el meu veí que té un ordinador.
Això també passa, no?
Sí.
Però clar, no saben que potser ens hem tirat 4 hores ajustant l'interlletrat de tal paraula
perquè quedi exacte
supermaco
i perquè això quedi com una graella per aquelles coses d'això, no? L'agenda de la DEC 10 i 56.
Fem un repàs, com sempre, a l'agenda d'actes i de cursos de la DEC. Demà, el divendres, fem una nova sessió dels veïns de la DEC amb Josep Lluís Checa. Ho realitzarem a les 8:30 del matí a l'Associació Social de la DEC de Vilanova. I, com us he comentat abans, comptem amb l'assistència del senyor Josep Lluís Checa, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. Veïns de la DEC es tracta d'un format lleuger de pati de veïns a primera hora del matí amb un cafè i poca cosa més.
Tal com estan les coses, amb un cafè, ja fem.
I, com sempre, a l'apartat de formació del web de la DEC, que recordem que són www.adec.cat, trobareu totalment actualitzat la llista de cursos i us avanço que el proper dilluns fem un seminari de 4 hores amb el títol Com captar clients. Aquest seminari de dilluns el realitzem a l'Associació Social de Vilafranca i properament el realitzarem també a l'Associació Social de Vilanova.
Com captar clients? Com es fa això?
A mi, per sort, últimament...
Em venen.
Per sort. Al principi els havia d'anar a buscar.
El boca a boca, en el nostre cas, també és el que ens ha funcionat més. Crec que és una mostra de que treballes bé, els clients queden contents i parlen bé de tu.
En el context actual, em sembla que hem fet una conversa d'aquelles que tornen a posar en valor allò que sempre es deia, no? Tu treballa bé, que si treballes bé, un dia o altre,
Això sempre.
Això funcionarà.
Funciona, funciona.
Sí? Es pot dir així, encara que estiguem com estem i que la crisi sigui la que sigui, si un treballa bé, un dia arribarà a funcionar.
De fet, jo quan entro en conversació amb clients, mig en broma, mig en sèrio, els dic, jo no et venc el disseny, jo et venc l'amor. T'estimo i és el que obtindràs, amor.
Ah, diu que el client deu sortir braç, tu. Escolta'm, això és de nou regalar les orelles, eh? Josep Maria, gràcies. Mireia, gràcies.
Gràcies.
Dos exemples de les aplicacions que poden tenir les xarxes socials i internet a les empreses. Susana, gràcies.
Gràcies.
En 15 dies tornarà el nostre habitual temps de la DEC i nosaltres en 5 minuts després de les notícies en Com Ràdio. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.